veces se pasa la vida y voy.
Buen día.
Notícies en xarxa, edició migdia, amb Anna Morgades.
Això es basa sobretot en la solidaritat de totes i tots, en el compliment d'aquestes mesures i també en el compliment de fer realitat que aquesta reobertura d'activitats es pugui continuar desenvolupant.
El govern insisteix, doncs, a demanar responsabilitat a tothom amb les mesures per frenar la Covid-19 per poder així passar la següent fase de la desescalada dilluns vinent. Escoltàvem paraules de la consellera Alba Vergés de fa poca estona en la roda de premsa que ha fet aquest migdia després de la reunió del Procicat, que continuarà estudiant aquest trànsit que, si tot va bé, coincidirà amb el pont de la Puríssima. Dijous sortiríem de dubtes. També, ja més enllà, com celebrarem aquest Nadal? És una altra qüestió que tenen damunt la taula. De moment sembla que es mantindrà el límit de 10 persones a les reunions, i atenció perquè es parla que els menors de 14 anys no es comptabilitzin, atès que representen un risc molt baix de contagi. És dilluns 30 de novembre de 2020, darrer dia del mes. Repassem altres titulars d'aquesta jornada. Encara sobre la pandèmia, les darreres dades situen el risc de rebrot per sota dels 200 punts, a 196, Marta Pardell.
La velocitat de contagi, la famosa R, puja una centèsima fins al 0,78. A les últimes hores s'han declarat 551 nous casos i 36 morts. Hi ha 1.752 hospitalitzats, que són 60 més que ahir.
I avui el govern ha obert també el registre perquè els autònoms puguin demanar ajuts públics.
Estarà obert fins dilluns vinent i no importarà l'ordre d'inscripció. Encara no s'han fixat els criteris dels ajuts, però el govern es compromet a pagar les ajudes abans d'acabar l'any.
Laura Borràs serà la candidata de Junts per Catalunya a les eleccions catalanes.
La diputada ha guanyat les primàries del partit amb el 75% dels vots. Mentrestant, el PDeCAT ha anunciat el seu suport als pressupostos generals de l'Estat.
I una tempesta, atenció, torna a trencar la barra del trabucador del Delta de l'Ebre.
Fa un any el Glòria ja la va deixar fora de joc. Des de la taula de consens del Delta denuncien una situació límit de l'ecosistema brenc.
Pel que fa als esports, atenció, Joan Laporta presenta finalment candidatura per presidir el Barça.
L'expresident ha oficialitzat avui la seva precandidatura, assegurant que vol tornar a situar el club en el primer ordre mundial i recuperar l'economia amb la Masia com a referent. És el 9è precandidat del Barça.
I fem un cop d'ull també al temps que està fent i al temps que ens espera per les properes hores. Connectem amb el Servei Meteorològic de Catalunya. Carme Farnell, bon dia, què ens expliques?
Bon dia, comencem avui aquesta jornada amb un ambient més fred respecte a l'ahir. La temperatura ha baixat en general arreu del territori català i a més també comencem el dia amb alguns núvols baixos en punts del litoral i algunes boires cap a l'interior, que en conjunt s'han d'anar trencant, excepte en punts del Pla de Lleida, on no acabarà de marxar, passarà estrats baixos o boira alta, i aquí la temperatura màxima no superarà els 10 graus, per tant, mantindrem l'ambient fred bona part de la jornada. En canvi, la resta de Catalunya sí que acabarà lluint el sol. També arribaran alguns núvols prims que momentàniament deixaran el cel entrenyinat i de nou al llarg de la tarda es tornaran a formar alguns núvols baixos en punts del litoral i ja de cara al final del dia es tornaran a formar algunes boires cap a l'interior. Pel que fa a la temperatura màxima, ha de ser força suau. De fet, a punts del litoral podrien arribar-se de nou fins als 17 o 18 graus i cap a l'interior sí que les màximes seran més baixes, però ben bé podrien arribar en alguns sectors entre els 15 i 16 graus. Això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Carme. Al control de so hi tenim l'Ivan López, a la redacció la Marta Pardell i coordinant la Marta Manyer. Us parlen a Morgades i Vall d'Osera. Passen gairebé 4 minuts del punt de les dues. Comencem.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
És la nostra portada d'avui. Les mesures que continua estudiant el Procicat de cara a la celebració de les festes de Nadal. Es manté el límit de 10 persones en aquestes trobades, en principi, a partir del 21 de desembre. Una xifra que, atenció, podria excloure, com us dèiem, els menors de 14 anys, que tenen una capacitat més baixa de transmetre el coronavirus. Abans d'això, però, el Procicat també haurà de validar o no el primer pas de la desescalada, que seria dilluns vinent, en ple pont de la Puríssima. Té damunt la taula la petició de diverses comarques comarques, de les comarques menys poblades del país, que voldrien avançar el confinament comarcal el proper cap de setmana, és a dir, a dissabte o fins i tot a divendres vinent. Aquest migdia s'està fent una roda de premsa per informar de tot plegat. Hi ha la consellera Alba Vergés, l'escoltàvem a la portada, també el conseller Miquel Samper, ho està seguint tot plegat la nostra companya Maite Polo. Maite, bon dia, què hem de destacar?
Bon dia. Destaquem una bona evolució de les dades. Aquesta setmana serà clau per veure l'impacte del pla de reobertura que va començar avui fa 7 dies, però fins a finals d'aquesta setmana o principis de la vinent, el govern no decidirà si podem avançar a la següent fase. Encara hi ha uns 1.200 nous casos de coronavirus cada dia, hi ha hagut un petit augment de les hospitalitzacions i encara 422 persones a les UCI. Aquestes xifres les hem de poder abaixar. Ho ha dit el coordinador de la unitat de seguiment de la Covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioro. Si volem arribar a Nadal, ha dit, en les millors condicions, encara hem de fer un esforç més.
És molt important que pensem que estem en pandèmia, és molt important que continuem amb el respecte de les mesures de protecció, és molt important que guardem la distància i és molt important que intentem reduir al màxim les interaccions i que les activitats que fem les fem amb els nostres grups de convivència, perquè si no hi ha un risc elevat de que aquesta situació, que no ens agradaria a ningú, es torni a repetir en els propers dies i en les properes setmanes, i això seria un petit desastre.
Les mesures per celebrar les festes de Nadal encara estan obertes. El govern està treballant en un document, ha explicat Alba Vergés, per enllestir-lo aquesta setmana i que l'aprovi el Procicat, però no ha confirmat cap nou número per a les reunions familiars. De cara al pont de la Constitució de finals de setmana, el conseller d'Interior, Miquel Samper, ha apuntat que preveuen un augment de la mobilitat ja aquest dijous per les persones que viatjaran a les segones residències fins la setmana que ve, i els ha recordat que han de respectar el confinament municipal allà on vagin.
Què succeirà si surt molta gent, per exemple, de Barcelona? Doncs que el confinament perimetral el tindrà la localitat allà on vagi. I, per tant, el que sí que demana és que es compleixi. És a dir, és evident que si es podia fer la setmana passada sortir i l'altra al cap de setmana, si es feia abans de dijous, també es pot fer aquesta, però el que sí que demanem és que el grau de compliment d'aquest confinament perimetral fins al dia 7, hem de recordar que és municipal, s'ha de complir exactament igual.
Sobre els cribratges que s'estan fent a diverses poblacions de Catalunya, la setmana passada se'n van fer més de 28.000. El govern està satisfet per la resposta de la ciutadania i pel nombre de portadors asimptomàtics que han trobat. Un 1% de les persones que s'han fet la prova ha donat positiu.
Gràcies, Maite Polo. Una altra de les mesures que està estudiant Protecció Civil de cara a les festes de Nadal és un sistema per controlar l'aforament en carrers concorreguts, com seria, per exemple, l'eix comercial de Lleida. Es tracta de zones on les properes setmanes s'hi acumulen i s'hi acumularan grans quantitats de persones i on es fa difícil mantenir les distàncies. Els companys d'OU Lleida Ràdio en tenen tots els detalls. Míriam García, bon dia, quan vulguis.
El responsable de Protecció Civil a Lleida, Pedro Luis Mayordomo, explica que es faran controls en aquelles zones on no es puguin mantenir les distàncies de seguretat.
Intentarem donar-li alguna volta, tenir el que deia, no? Si estem a l'exterior garantint aquests 2 metres i ús de mascareta, el risc baixa moltíssim, i llavors és molt viable que durant els dies de màxima afluència sí que es facin algun tipus de control al carrer per demanar a la gent que no s'aglomeri, que no quedi a una porta, etc.
Pel que fa a l'interior dels establiments, Mayordomo demana als empresaris que posin mesures per millorar la ventilació i també responsabilitat i sentit comú a la ciutadania.
Hem de demanar als nostres empresaris que pensin també en com podem fer més ventilació de la que estàvem fent fins ara. Ja sé que ara en parlaran del fred i és cert, però hem de fer alguna cosa per anar a renovar l'aire dels interiors per tal de que el virus no quedi amb aquests aerosols que queden a l'aire.
De cara a les festes de Nadal, Mayordomo demana cautela a la població i apunta que enguany tocarà ser originals a l'hora de plantejar les celebracions familiars.
Crònica d'UAU, Lleida Ràdio, gràcies, Míriam. Tot plegat el dia que les dades de la pandèmia segueixen a la baixa. De fet, el risc de rebrot cau per primera vegada en molt de temps per sota dels 200 punts. És de 196, 7 menys que ahir. La velocitat de contagi, però, la famosa R, puja una centèsima, a 0,78.
A les últimes 24 hores s'han declarat 551 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens, i Salut informa que hi ha hagut 36 morts. Ara mateix als hospitals hi ha 1.752 persones ingressades per Covid-19. Són 60 més que ahir. D'aquestes, 458 són pacients en estat crític que estan a l'UCI.
I per rebaixar totes aquestes dades, aquest dilluns hi ha nous cribratges massius a diversos municipis catalans. Un d'ells és Figueres. Fins a dissabte, tothom que no tingui símptomes pot fer-s'hi una prova d'antígens. Només cal tenir més de 16 anys. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé, bon dia. Avui l'alcaldessa s'hi ha referit. Què ha dit i com ha anat aquest primer dia?
Fins al proper dissabte, Figueres serà l'escenari de cribatges massius en 6 punts diferents de la ciutat. Unes proves que volen detectar simptomàtics de Covid-19 i així trencar les cadenes de contagi. Aquest matí, aquestes proves de caràcter voluntari s'han iniciat al Teatre Municipal al Jardí. Al llarg de tota aquesta setmana s'aniran fent aquestes proves en 6 espais municipals diferents, com per exemple centres cívics o equipaments municipals. La Guàrdia Urbana de Figueres ha estat l'encarregada de fer els controls a l'exterior per tal d'evitar aglomeracions. Les proves s'allargaran fins les 7 de la tarda i cada dia començaran a les 9 del matí amb una pausa de 2 a 3. Per poder sotmetre's a aquests cribatges només cal presentar la targeta sanitària individual i treballar o viure a la ciutat de Figueres. La capital alempordanesa té una mitjana de 40 casos setmanals, una taxa de contagi del 0,58% i un risc de rebrot del 191%.
Gràcies, Mercè, des de Ràdio Vilafant. I més enllà de testos, hi ha les vacunes. Aquest matí, des de la xarxa, l'investigador de l'Institut de Recerca de l'Hospital Germans Trias i Pujol, Pere Joan Cardona, advertia que cal vacunar el màxim de gent el més ràpid possible per evitar una mutació del virus. Assegura que si això s'acaba donant, les actuals vacunes acabaran sent menys eficaces. Per això les presses, perquè arribin aviat al mercat. Vanessa Raja, bon dia, quan vulguis.
Per això també Cardona demana més inversió per altre tipus de vacunes com la que s'està investigant a Can Rut i menys específica però de més ampli espectre i útil per a múltiples virus. Una mutació del coronavirus ara seria un problema per garantir l'efectivitat de les vacunes que estan a punt de sortir al mercat.
El que hem d'aprofitar és intentar vacunar el màxim nombre de gent el més ràpid possible, perquè de cara que esperem que no, però imagina que un d'aquests virus doncs té... doncs no es neutralitza de la manera tan eficient com els que hi ha fins ara, i per tant la vacuna de cop deixi de tenir sentit, no?
D'altra banda, Cardona es mostra molt prudent a l'hora de defensar els testos massius amb antígens, ja que poden fallar a l'hora de detectar positius amb baixa càrrega vírica que després poden ser origen de nous brots.
Gràcies, Vanessa Raja. Més coses. És dilluns 30 de novembre, el dia que s'ha obert el registre perquè els autònoms puguin demanar ajuts públics. El govern reprèn amb rectificacions la convocatòria que es va haver de suspendre pel col·lapse del sistema, i al final no importarà qui s'inscrigui primer, i tot i que encara no s'han fixat els criteris, sí que l'executiu es compromet a pagar aquestes ajudes abans d'acabar l'any.
Uns diners que es podran sol·licitar fins al 7 de desembre. Encara s'han de definir, com dèiem, els requisits, l'import final o fins i tot qui rebrà els ajuts, en el cas molt probable que la demanda superi l'import total de les subvencions. La vicepresidenta d'Autònoms Pimec, Carme García, creu que el govern ha canviat a un sistema més raonable, però espera que siguin el total d'autònoms els qui rebin aquestes subvencions. Ho ha explicat a la xarxa.
No està definit. De fet, la Generalitat ha dit que s'acabarà de reunir el Consell del Treball Autònom per acabar definir absolutament quin és el rang en el que se determina qui va rebre primer els ajuts, però l'expectativa o el desig seria que foren el 100% dels autònoms que estiguin en aquesta situació.
Tot plegat mentre sindicats i patronals han demanat les últimes hores per carta a la Generalitat una proposta urgent per compensar els sectors més afectats. Comissions Obreres, UGT, Pimec i Foment del Treball adrecen el text al vicepresident Pere Aragonès i alerten que si no s'actua ràpid podríem acabar l'any amb una de cada tres empreses tancades.
Obrim tot seguit la crònica política. Avui ho fem amb Laura Borràs com a protagonista. Serà la candidata de Junts per Catalunya a les properes eleccions catalanes. Ha guanyat les primàries del seu partit amb una amplíssima majoria. Però avui també tenim novetats del PDeCAT, que igual que Esquerra dirà sí als pressupostos de l'Estat. Més detalls amb la nostra companya Mont Carvajal. Mont, quan vulguis, bon dia.
Bon dia, Anna. Tot i no ser necessaris per l'aprovació, els pressupostos generals de l'Estat rebran els 4 vots del PDeCAT. La candidata Àngel Chacón ha dit que ho fan per empatia davant la crisi generada per la pandèmia. Ha explicat que han aconseguit una quarantena d'acords favorables i n'ha destacat dos. Un, que el Ministeri d'Hisenda transferirà 232 milions d'euros a la Generalitat i no pas a Renfe, com fins ara, per la gestió de Rodalies. I l'altre, l'equiparació de les condicions laborals dels 5.000 professors de la Universitat Oberta de Catalunya a la dels professors associats dels centres públics. Chacón ha dit que continuaran reclamant un referèndum acordat i que s'acabi la repressió, i ha advertit que ningú no els pot qüestionar el seu independentisme. Un avís directe a Junts per Catalunya i a la seva nova candidata, Laura Borràs, que va utilitzar el terme netament independentistes.
Aquest purisme a mi a vegades em fa por, la utilització d'aquesta terminologia netament independentistes. A mi em sona, no sé, no em sona ni a integració ni em sona a suma, a mi em sona a exclusió, a mi em sona a veritat absoluta, a posicions úniques. Jo el diàleg l'entenc d'una altra manera, acceptant la pluralitat, la diversitat, i és així com sumem i ens fem grans, perquè netament que m'expliqui si algú és més independentista uns que altres, o si jo sóc menys independentista que, no sé, que qualsevol altre.
Precisament sobre el vot diferenciat del PDeCAT respecte a Junts en els pressupostos, Chacón ha dit que evidencia dues ànimes i s'ha preguntat qui és el pare i qui la mare i qui s'ha de separar del grup tenint en compte que el PDeCAT l'ha constituït.
Gràcies, Mont. Tot seguit parlem d'educació, del paper de les ciutats en l'educació. Avui tenim notícia de la xarxa de ciutats educadores, que va arrencar l'any 1990 amb la participació de 50 localitats. Ara ja en són 500. Avui s'han trobat en unes jornades de la Diputació de Barcelona que volen actualitzar 3 dècades de feina, incloent-hi nous valors. Anna Ruiz, bon dia. Explica'ns en més coses, sisplau.
Bon dia, Anna. Sí, el doctor en filosofia Joan Manuel del Pozo, que ha fet la conferència inaugural, ha enumerat alguns valors novedosos que formaran part de la nova carta. Per exemple, la igualtat inclusiva als barris com a unitats educadores a les grans ciutats o la lluita contra la discriminació per qüestió d'edat.
Que és combatre l'edatisme d'edat, en castellà el edadismo. És a dir, la discriminació nova que es percep segons la qual, a partir de certa edat, la vida de les persones ja no té importància, com a molt se'ls fa un manteniment de mínims, i ja no se'ls considera membres actius de la societat. També hi ha edatisme cap a darrere, cap a la infància, però la infància està tenint des de fa temps, i també en aquesta carta, més protecció. Aquí es parla de combatre qualsevol edatisme, és a dir, qualsevol discriminació per edat.
La filosofia bàsica d'aquesta iniciativa, la de ciutats educadores, és tindre el dret de l'educació més enllà de l'escola a tot el territori de la ciutat i entendre l'aprenentatge com una dinàmica constant a la vida que no es limita a l'adquisició de competències laborals, sinó a la formació d'individus curiosos i crítics. Els ajuntaments de Vitòria, Granollers i Ribes Vacia Madrid han participat en una taula per compartir experiències.
Gràcies, Anna Ruiz. Passen 2:15. És moment de fer un cop d'ull a les principals notícies que us estem explicant. El govern insisteix a demanar responsabilitat amb les mesures per frenar la Covid-19 per poder canviar de fase dilluns vinent.
El Procicat continua estudiant aquest trànsit, que si tot va bé coincidirà amb el pont de la Puríssima. Dijous sortirem de dubtes. També es planteja que els menors de 14 anys no es comptabilitzin a les trobades de Nadal, on es permetran 10 persones.
Mentrestant, les darreres dades situen el risc de rebrot per sota dels 200 punts en molt de temps, a 196.
La velocitat de contagi, la famosa R, puja una centèsima fins al 0,78. A les últimes hores s'han declarat 551 nous casos i 36 morts. Hi ha 1.752 hospitalitzats, 60 més que ahir.
I avui el govern ha obert el registre perquè els autònoms puguin demanar ajuts públics.
Estarà obert fins dilluns vinent i no importarà l'ordre d'inscripció. Encara no s'han fixat els criteris dels ajuts, però el govern es compromet a pagar les ajudes abans d'acabar l'any.
A CaixaBank, més de 5 milions d'il·lusions ja tenen un sí. Sí a estrenar televisor, sí a posar en marxa aquell projecte, sí a comprar aquell regal i pagar-lo a poc. Perquè a CaixaBank, estar amb tu és dir sí a les teves il·lusions. Informa-te'n a caixabank.cat. CaixaBank. Escoltar, parlar, fer.
Notícies en xarxa.
Continuem i ho fem passant per l'Audiència Nacional Espanyola, on continua el judici pels atemptats de Barcelona i de Cambrils. La jornada d'avui, molt enfocada en la figura de l'imam de Ripoll i en com va radicalitzar-se i radicalitzar els joves. Marta Patricio, bon dia, com ha anat?
Bon dia. Testimonis basats en descriure els comportaments i la figura de l'imam de Ripoll, Abel Baqi Esati. Entre les persones que han declarat en aquesta sessió hi ha la de dos conversos que anaven a la casa d'Esati a rebre formació quan era l'imam de Castelló de la Plana. Un d'ells ha explicat que obertament els va parlar de cometre atacs i d'estar a favor de la yihad.
En algún momento le llegó a manifestar si era una buena idea cometer un atentado en suelo español.
Sí, claro. En varias ocasiones, que ahí fue ya cuando yo me empecé a alejar de él, porque dije, no es normal. Incluso me llegó a decir de entrar en un Mercadona y arrasar con todo lo que pillara, y yo ahí ya dije, esto no es normal.
D'altra banda, també han declarat representants de la comunitat islàmica a Nur que van contractar Es-Sati com a imam de la seva mesquita a Ripoll. Escoltem el seu president.
Porque todo lo que ha hecho, lo ha hecho en secreto y fuera. Y este imán nos daba dos caras, hostia, nos daba dos caras. Una cara dentro y la otra cara que tenía es afuera.
Segons aquesta comunitat, mai van detectar que l'imam s'hagués radicalitzat.
Gràcies, Marta Patricio. Situem-nos ara a les Terres de l'Ebre i hem de lamentar una tempesta aquest cap de setmana que ha tornat a trencar la barra del trabucador del Delta de l'Ebre. Diem tornar, perquè fa un any el Glòria ja la va deixar fora de joc. Des de la taula de consens del Delta denuncien una situació límit. Canal Terres de l'Ebre, Dani Sainz de Aixham. Bon dia, situa'ns una mica més, si us plau.
El temporal de llevant del cap de setmana ha tornat a trencar la barra del trabucador i ha fet saltar l'aigua de mar a l'interior de l'illa de Buda. Aquest és el tercer temporal de l'any de menor intensitat que el destructiu Glòria del mes de gener. Tot i així, ha tornat a encendre les alertes. La taula de consens del Delta, formada per regants i ajuntaments, reclamen a la Generalitat que execute immediatament les inversions per 6 milions d'euros pressupostades per al Delta de l'Ebre. L'empresa salinera Infosa, ubicada a la punta de la Banya, també reclama actuacions urgents. El trencament del trabucador ha tallat l'única via de comunicació terrestre. Joan Socarrats és el gerent d'Infosa.
Estàvem segurs que, desgraciadament, que passaria, que les obres que s'havien fet per part del Ministeri eren totalment insuficients, que el trabucador es trobava en un estat totalment precari.
Des de costes de l'Estat constaten que altres punts del litoral on havien actuat han resistit, però que cal reforçar encara més els punts més febles com el Trabucador, l'illa de Buda o la platja de la Marquesa.
Crònica de Canal Terres de l'Ebre, gràcies Dani. Canviem de qüestió i parlem ara d'una campanya curiosa que els veïns i veïnes de Valls llegeixen aquests dies als carrers del municipi. És una campanya de suport al català per normalitzar els insults. Connectem amb la nova ràdio de Valls amb David Fernández perquè ens ho ampliï. David, bon dia, quan vulguis.
Torracollons és igual a borde, matat és igual a pringat i figaflor és el mateix que pava. Aquests són alguns dels missatges que protagonitzen la nova campanya presentada per la Regidoria de Política Lingüística de l'Ajuntament de Valls. L'objectiu de la iniciativa és promoure el català entre joves de la ciutat, estudiants de secundària, que sovint recorren al castellà quan volen usar expressions col·loquials en les seves converses quotidianes amb amics i coneguts. Alhora, els vol encoratjar a no canviar la llengua quan algú no parla el català, tal com explica l'agència I ara què, que s'ha encarregat del disseny. L'empresa afegeix que es tracta d'una campanya fresca i desenfadada que vol ser un toc d'atenció per fer-los veure que el català és bo, vàlid i molt expressiu per comunicar-se en tots els registres, ja que segons el consistori el català també està reculant en àmbits en què els joves se senten més còmodes.
I tot seguit crònica cultural, aquest dilluns la dediquem als 20 anys de la declaració del conjunt monumental de la Tarraco Romana com a patrimoni de la humanitat per l'UNESCO. L'Ajuntament tarragoní ho celebra mentre es marca el repte de relligar tots els vestigis romans i millorar-ne la conservació. En té tots els detalls la Marina Pérez Got de Radio Ciutat de Tarragona. Marina, bon dia, et passem el relleu.
Un patrimoni que aquests últims anys ha aixecat diverses polèmiques per la seva conservació. Cristòfor Salom, tècnic de patrimoni històric de l'Ajuntament de Tarragona, ha fet una crida perquè la Generalitat de Catalunya i també l'Ajuntament de la ciutat vagin de la mà per aquesta conservació i que hi hagi un òrgan de gestió únic perquè es pugui treballar conjuntament i sigui més eficient. També ha reconegut que el consistori ha d'invertir, però té limitacions.
La necessitat de tenir un organisme únic de gestió, cosa que han transcorregut 20 anys i no existeix. Generalitat, primera administració amb rang competencial al respecte, l'Ajuntament, però també el Ministeri de Cultura. No? Llavors necessitem el concurs de tots aquests partícips. No pot ser que tinguem un museu arqueològic dels anys 50.
El tècnic ha recordat com es va aconseguir la declaració dels monuments de Tarraco i ha explicat que va ser un cas especial i únic perquè la iniciativa es va impulsar des de l'àmbit local. Considera que aquesta declaració fa que Tarragona sigui referent.
I tot seguit, els esports. Connectem amb l'Eduard Cabré, que és qui en sap. Bon dia, Eduard, què ens expliques?
Bon dia, doncs, que Joan Laporta ha presentat finalment candidatura per presidir el Barça. L'expresident ha oficialitzat avui la seva precandidatura, assegurant que vol tornar a situar la institució en el primer ordre mundial, recuperar l'economia del club amb la Masia com a referent. Amb Laporta ja són 9 els precandidats a presidir el Futbol Club Barcelona. Joan Laporta ha parlat també de la seva relació amb Leo Messi.
Ningú pot tenir dubtes de que Messi estima el Barça. I en quant a la meva relació amb ell, ens respectem i ens estimem. I bé, no he parlat amb ell encara d'aquests temes. Penso que que no seria convenient el parlar sense tenir facultats per decidir. Per això ha de passar les eleccions. Espero tenir la sort i també la confiança dels socis que ens votin i ser president, i aleshores doncs, segur que parlarem.
I el Nàstic de Tarragona és el nou líder de segona B amb golejada, i és que els tarragonins van golejar 5-0 un dels equips que eren co-líders fins al moment, l'Hospitalet, i ara els tarragonins se situen primers per gol a baraix, empatats a punts amb el Cornellà. Des de Ràdio Ciutat de Tarragona ens ho explica en Jonai González.
Golejada del Nàstic de Tarragona davant l'Hospitalet. Els granes han tornat a marcar 4 gols a la segona meitat que han sentenciat l'enfrontament i han posat els de Toni Xaligrat al capdavant de la taula. A les acaballes del partit, Roger Bruguer ha sigut qui ha posat el gol definitiu, el 5-0, el resultat més avoltat d'aquesta temporada al subgrup de la segona divisió B. Així valorava el tècnic grana Toni Xaligrat la tercera victòria de la temporada.
Veure l'equip com està i tindre resultats que tenim, a més acompanyat de resultats, pues fa que la gent tingui confiança en altres. Això seria fantàstic, ¿vale? I que quan arribin maldonades, perquè arribaran, tinguem aquest plus de confiança, no?
Amb aquesta victòria, el Nàstic torna a sumar 3 punts i ho fa de manera consecutiva després que els de Toni Xaligrat remuntessin a l'Andorra fa 2 setmanes.
I parlem de rugbi perquè el GEC ha pujat a la divisió d'honor B, i és que les de Coral Vila van assolir l'ascens en la fase disputada aquest cap de setmana a Toledo, tot i perdre amb el Guecho. Les gironines tornen a la segona màxima divisió estatal de rugbi. I un darrer apunt en bàsquet, i és que el Joan Plaza és el nou tècnic del Betis. L'entrenador no tenia equip des del febrer quan va marxar del Zenit rus. Ara fitxa per una temporada més una opcional amb el conjunt andalús. I això és tot pel moment.
Gràcies, Eduard Cabré. Són els esports d'aquest dilluns. 3 minuts, una mica més, i arribarem al punt de 2:15. Per tant, fem una pausa, però tornem de seguida. Fins ara.
Notícies en xarxa. Edició migdia.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
Com millorar el descans? Primer de tot, cal tenir cura del que mengem i bevem a l'últim àpat del dia. Cal limitar els excitants com el cafè, el te, les begudes de cola, el sucre o la xocolata. I l'alcohol, que provoca son de baixa qualitat, no reparador i amb despertars freqüents. Si podeu, sopeu el més aviat possible, el més pròxim que pugueu a l'hora de la posta de sol, intentant que sigui 3 o 4 hores abans d'anar a dormir i evitant àpats molt abundants. No us fiqueu al llit amb sensació de gana. Es pot prendre algun snack lleuger abans d'anar a dormir, com una beguda vegetal amb canyella i flocs de civada, o fruita deshidratada sense sucre, o fins i tot una infusió relaxant. Si ets fumador, procura evitar-ho a la nit. La nicotina també és un estimulant. També cal parar atenció a la llum natural i al cicle sol-foscor. Desperta't abans i amb llum solar i vés a dormir més d'hora. No utilitzis l'ordinador, telèfon mòbil o altres dispositius electrònics una hora i mitja abans d'anar a dormir. La il·luminació LED li diu al cervell que es mantingui despert. No facis servir el mòbil o pantalles fins 5-10 minuts després de llevar-te. Evita veure la televisió abans d'anar a dormir. Si al llarg de la nit sols aixecar-te per anar al bany, evita encendre la llum de tota l'habitació, la pantalla del mòbil o altres llums brillants. Millor tenir llums indirectes de color càlid, com un groc o ataronjat. Pel que fa a les condicions ambientals, redueix la temperatura de la casa o de l'habitació abans i durant les hores de son. L'habitació ha d'estar ben ventilada i temperatura fresca sense arribar a ser desagradable. Assegura un ambient tranquil i silenciós. Si és possible, aïllat de qualsevol soroll extern. Per a algunes persones, és útil l'ús de taps per les orelles. Utilitza persianes i cortines opaques que bloquegin el pas de la llum o fes servir un antifaç. Usa roba de llit i pijama lleugers, de cotó, sense costures gruixudes o adornaments que molestin. Utilitza un matalàs i coixins còmodes i de bona qualitat. Evita coixins excessivament alts o durs. No tinguis un rellotge visible constantment al dormitori. Finalment, marca unes rutines per anar-te'n al llit. Estableix un horari regular per anar a dormir. Crea el teu propi ritual o rutina abans d'anar-te'n al llit. Escolta música relaxant, meditar, beure una infusió, posar-te crema o preparar la roba pel dia següent. Repetir aquests hàbits indicaran al teu cos que és l'hora d'anar a dormir. Aprèn a reconèixer els signes de son i a retirar-te al llit quan els detectis. Calfreds, badalls, pèrdua d'atenció o fallades llegint. Si amb tot això no t'adorms en menys de 30 minuts després d'anar al llit, aixeca't i fes alguna cosa fins que el teu cos i ment es sentin cansats. O bé, pots complementar amb algun suplement natural prescrit per un professional.
La xarxa de comunicació local.
I don't need no permission. I run the night from Belize to Italy. I got a Coca-Cola bottle, don't want no chaser. could do first. Watch me ending at this term. Ooh, I'll give up myself. Can't describe how good I feel. Ooh, I do me so well. You know I don't need no help. When I get by myself, can't describe how good I feel. Yeah, I do me so well. You know I don't need no help. Que quieres de mí, de mí, de mí, baby, I'ma be honest. Estoy pensando en ti, en ti, en ti. I got a Coca-Cola, but I don't want no chaser. Drinks on me, you know how that works. Everybody wanna see what I'm about to do first. Watch me ending at this term. Ooh, I give up myself. Can't describe how good I feel. Ooh, I do me so well. You know I don't need no help. When I get by myself, can't describe how good.
La campanya de vacunació de la grip. Per garantir espais amples i airejats, hi ha diferents llocs de vacunació. Can Comamala, el Casal de Sant Roc i el Rocío. La cita prèvia és imprescindible. Pots demanar hora al call center 93 567 09 99 per telèfon al CAP de Vilavella 93 672 45 69 i al web de cita prèvia de l'Institut Català de la Salut. Si tens alguna condició de risc, cap fred i vacuna't de la grip.
Que discutí hasta por fin con el ángel de la guarda. Tengo un ángel que seduce, solo piden que lo escuche y que no le den la espalda. Ángel revolucionario que busca en el diccionario del pecado y la inocencia. Tengo un ángel que en mi mente solo me tiene presente la paciencia y la impaciencia. Tengo un ángel que enamora y que apenas tiene hora para niña de mis ojos. Nunca habla del presente, solo dice que la gente que se envidia son de pocos. Que hacen cada vez más fuerte, que me siente indiferente con el mundo y con la gente. Y un ángel que aparece, ríe y no se compadece de lo malo y de lo bueno. Ángel de amor, que para que sufriste es un desamor. Caíste en la hoguera de la pasión y solo la tormento. Aquel amor que para que sufriste es un desamor. Caíste en la hoguera de la pasión y solo la tormento.
bueno por lo mal, si por lo que es bien. Y tengo un ángel que da suerte, pero cuando le conviene, hacerme ya en mí.